Cala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El debat d'alcaldables posa punt i final a la programació especial d'eleccions dels mitjans audiovisuals locals. Va tenir lloc ahir al vespre a la sala d'actes de la llar del jubilat Jardí del Padró davant més de 150 persones. Els 7 alcaldables van discutir sobre urbanisme, sobre serveis a les persones, també sobre el paper que ha de jugar l'Ajuntament en tot el procés català. Avui, última jornada de campanya electoral amb les respectives festes de clausura d'aquesta campanya. Demà, jornada de reflexió. Diumenge, jornada electoral. Amb un ascens a l'escala pràcticament idèntic al d'ara fa 4 anys. Ha disminuït, això sí, amb tan sols 7 electors. 7 electors menys que ara fa 4 anys. Ràdio L'Escala i Canal 10 preparen un programa especial de seguiment en directe de l'escrutini. Dilluns el CERC signava un nou conveni amb l'Ajuntament. Aquesta setmana s'hi han sumat dues entitats més, l'UBET i el MARAM, que incorporen lleugeres diferències en els convenis respectius. Estem a una setmana de la celebració d'una nova edició de l'Aplec de la Sardana de l'Escala. Arriba enguany amb activitats prèvies que ja començaven, de fet, la setmana passada. I demà, un altre acte és la inauguració de l'exposició commemorativa dels 50 anys de l'agrupació sardanista Avixaixo. En l'àmbit esportiu, l'ítem central d'interès és el partit que disputen diumenge l'Escala i el Caçà a les 6 de la tarda, jornada unificada d'horaris, i és que l'Escala i el Bescanó es disputen el títol de Lliga. El Bescanó té un punt d'avantatge, juga al camp del Porqueres. Depenent del resultat en aquell camp, la victòria de l'Escala podria possibilitar guanyar el títol. En cas de quedar segon, l'Escala hauria de disputar una eliminatòria de promoció. Agenda d'activitats i el temps. Amb aquesta inestabilitat que ens acompanya avui i encara també tot demà dissabte, serà el que centrarà els últims compassos d'informatiu. En Sergi Corral ens posarà al dia l'informatiu local de les 8. Ara us deixem amb el FAR, a continuació del FAR, de fet, segona i tercera hores, amb un interactiu dedicat a pel·lícules i mar, amb l'expert Jordi Ojeda. El preu del peix, en Jordi Folcarà, patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà. En turisme, camí del Mestral, entre la mar i la muntanya. El FAR, parlem dels fars, amb alumnes de les escoles Vilanova i de Vilanova i la Geltrú. I acabarem, com és habitual, cada divendres amb l'agenda del cap de setmana. El punt de les 7, l'actualitat en d'àmbit nacional, amb el Nexe Vespre, a càrrec de l'Ali Giner i Montse Manent. De 7 a 8. A les 8, l'actualitat local, més els esports amb Ivan García, zona mixta, de quarts de 8 a les 8. I a partir de les 8, els musicals per aquest ordre, el Mixtures i Connexió Eclèctica, fins a les 11, en què obrim la franja de reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mirant-nos sempre al malí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Doncs vinga, que arrenquem aquesta... Déu-n'hi-do, com crido, eh? Tranquils, eh? Ja està, ja deixo de cridar, ja deixo de cridar una mica. Però no era jo, no era jo. Era perquè s'havia donat la cosa... S'havia donat la cosa sola. Ara m'estan renyant. M'estan dient que sí que sóc jo qui crida molt.
Doncs benvinguts, com esteu? Bona tarda, com esteu, companys? Ben trobats. Comencem aquesta segona hora de programa. Sí, sí.
Per què tothom fa sí, sí, quan ha de provar una megafonia? Ah, no, és veritat, que ensenyen. No, anem a fer-ho bé, que si no... Bé, era una broma, eh? A veure... I ara resulta que la Unió Europea va dir que l'AVE era ineficaç. És a dir, que no calia que... O sigui, que no era una bona idea, que per unir dos punts, vale, però que com a xarxa, doncs no, perquè era molt cara de construir, l'utilitzava poca gent. I aquí, alguns governs anar-se avantant de que tenemos la red de AVE más grande de Europa. Bueno, pues, sinònim de tenemos la red de tren más ineficaz de Europa. I bona prova d'això, la de milers de persones que cada matí han d'agafar el tren per anar a la feina i posen un siri a algun sant, i si són agnòstics a algun déu, ni que sigui d'aquests pagans, per mirar d'arribar quan toca el lloc de treball. És una d'aquelles coses que difícilment s'expliquen, però que malgrat tot estem pagant i pagarem durant anys i panys. Ja us avanço també, eh? Perquè això no... Quan aquestes coses sempre se paguen a anys vista. Per tant, segurament algú haurà de donar explicacions, espero que ho facin, però en el país en què vivim, donar explicacions, diguéssim que no està massa a la moda. Així comencem aquesta segona hora de programa, on, per cert, per distreure'ns una mica i per què no, per referenciar també una mica, parlarem de cinema. Sí, avui al Far, parlarem de cinema... i d'helicòpters, també. Que era la manera com algunes ràdios feien la connexió. Connectem amb el nostre helicòpter del trànsit. I començaven a fer així. I ja està, anaven fent... Bueno, ja està. Vinga, tira, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs finalment acabem aquesta setmana, com sempre, cuinant amb en Josep Pitarch. Acabem la setmana, com no, amb una proposta culinària de mar. Però avui, una proposta que probablement molts vosaltres no hagueu tastat. I no puc donar-vos més dades, perquè la descobrirem escoltant-la.
Avui us proposem, bona tarda, us proposem
Hola,
a la nostra recepta de cuina fer unes ortigues rebossades. Les ortigues és un producte no massa conegut de la mar, és com una mena de petita planta semitransparent i la veritat és que no és massa fàcil tampoc trobar totes les peixateries. No obstant, si teniu l'ocasió i veieu que n'hi ha a la venda, us aconsello que en compreu. Primer les deixeu una bona estona en aigua perquè amollen tota la sorra, totes les impureses que puguen tenir, això a casa, i una vegada ja les pugueu estiguen depurades i les pugueu passar pel tamís per a que es queden ja ben netes, el que es fa simplement és rebossar-les amb pa ratllat i a una paella amb una bona quantitat d'oli, també mescla, oli d'oliva i oli de girassol. Quan ja les teniu totes rebossades, les deixeu i en 3-4 minuts veureu que es van daurant de mica en mica, i quan ja veureu que les ortigues han agafat una consistència ja més dura i ja estan rosadetes, ja les podeu traure. Jo també les poso en un paper de cuina per a que deixin l'excés d'oli i després ja veureu, tenen una textura molt interessant, una textura granulosa però també cruixent, i bé, és una experiència culinària que cada vegada s'està posant més de moda.
Doncs en tot cas provarem aquestes ortigues i quan ho haguem fet compartirem amb vosaltres l'experiència.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs Com dèiem, avui volem parlar de mar i de cinema, de les dues coses, de com el mar ha reflectit el cinema, com el mar, d'alguna manera, doncs, ens ha situat en diferents estadis i ens l'ha explicat de diferents maneres. I ho volem fer amb en Jordi Ojeda, que és professor de la Universitat de Barcelona, on dirigeix un projecte de divulgació de la ciència i la tecnologia, i per aquest objectiu empra els còmics, el cinema fantàstic i la literatura de ciència-ficció. És també autor de diferents conferències, llibres i articles, i també d'exposicions, i de fet, tot just acaba de publicar el seu darrer treball, el seu darrer llibre, Robots de cine, de Maria Alita. Parlem. Jordi Ojeda, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
Tu per acompanyar-nos aquesta tarda i sobretot per ajudar-nos a descobrir, no?, diferents maneres de com el mar com el cinema ha tractat el mar.
Mira, primer de tot, vull, tenint en compte l'hora que és, vull recomanar un documental que es podrà veure al cinema Aribau a Barcelona a les 17:45 d'avui, divendres 24 de maig.
Vaja.
És un documental que és molt adient veure'l en pantalla gran i veure'l al cinema, i que va fer la sessió inaugural del Festival Docs, ara tot just fa 10 dies, i que avui hi ha un altre passe, i és l'últim passe que hi haurà en aquest festival. No sé si s'acabarà estrenant o no, no ho sé, però bueno, volia començar, per si algú ens està sentint i vols sortir corrent, encara pot arribar-hi,
tres quarts de sis, cinema Aribau, si algú encara hi està a temps, doncs que hi vagi corrents,
Doncs mira, començo a explicar-te una miqueta aquesta recomanació. Es tracta d'un documental que es diu Aquarela, i que està dirigit per un dels grans directors de documentals del moment. Jo crec que és el gran director avui en dia viu més important, que és el Víctor Kosakowski. Aquest és un documental que té com a principal característica que no surt cap humà ni cap animal, i que el protagonista durant els 90 minuts del documental és l'aigua. I això ja de per si és un repte, no?, de tenir un discurs, perquè contínuament estàs dialogant i estàs veient i estàs establint una interacció amb el que estàs veient, però no hi ha diàleg. Vull dir que no és cinema mut, perquè el so és molt important. L'aigua, el gel, té un soroll, és un soroll anàrquic, és un soroll agressiu i fort, i et deixa molt impactant. És un documental que va trigar 4 anys en poder rodar-lo, i és una meravella de la tecnologia i una fotografia amb imatges mai vistes.
Per tant, és un treball elaborat d'aquells que s'ha de veure en pantalla, és a dir, d'aquelles coses que difícilment podem fer-nos a la idea de la magnitud si no és amb la pantalla gran d'un cinema com el de l'Aribau, no?
Exacte. Pitjor encara, perquè ell ha rodat la pel·lícula amb 96 FPS. FPS vol dir frames per segon, que són imatges per segon.
Això és molt.
És molt. Pensa que nosaltres, quan estem veient una pel·lícula al cinema o a la televisió, l'estem veient a 24.
Sí, sí, sí.
L'estem veient a 24. Llavors, algunes sales estan equipades per veure el 48, però a 96 no n'hi ha cap. És a dir, que aquest documental no només és impressionant ara, que jo crec que el dia que ho puguem veure amb 96 encara ho serà més, no? Ell va dir a la presentació, perquè va venir a la inauguració, va estar present i va fer una xerrada, ens va dir que ell era capaç, quan ho passava 96, era capaç de veure les gotes, per exemple, de la pluja, no? Nosaltres, hi ha un parell de coses que volia destacar d'aquesta pel·lícula relacionades amb les imatges que veiem normalment de l'aigua al cinema. Una és que quan nosaltres veiem ploure, no? Com es diu aquesta pel·li? Cantando bajo la lluvia, per exemple. Sí. Nosaltres, quan veiem ploure, en realitat el que estem veient és aigua tacada de llet. O sigui, el posar llet de color blanc, a l'aigua, això fa que quan nosaltres veiem la pluja amb una imatge al cinema, el que en realitat estem veient és una barreja de llet i aigua. I també una altra cosa que també vull destacar és que quan tu veus una tormenta amb una pel·lícula, aquesta tormenta és una barreja, normalment avui en dia serà una barreja d'una gravació en un estudi, en una piscina gran, per dir-ho així, amb efectes especials i soroll, diguem-ne, que afegeixes a la imatge gravada. No? Mm. Hi ha una pel·lícula que... una pel·lícula que es volia recomanar, que era La tormenta perfecta, sí. Basada en un accident real que va haver-hi l'any 91, i que està protegida, entre altres, pel George Clooney, mm-hmm. i que tota la pel·lícula està, pràcticament tota la pel·lícula està rodada en una gran piscina, diguem-ne, no? Clar, amb el documental Aquarela hi ha un moment de la... O sigui, perquè ens porta per diferents indrets del planeta, hi ha un moment en què hi ha una gran tormenta enmig de l'oceà Atlàntic, i hi ha un vaixell relativament petit i llavors hi ha una càmera fixa en aquest vaixell i durant molta estona, bastant minuts, estem veient l'oceà amb unes onades brutals. Que jo li deia al meu company que amb qui estava veient aquest documental, deia, és que estic passant por. I això sí que és una pel·lícula de por de veritat, no? Perquè estàs veient la natura de veritat, o sigui, estàs veient una tormenta de veritat. Hi ha molt poques pel·lícules en què es pugui veure una tormenta de veritat, unes onades brutals, i les estàs veient de veritat com eren, diguem-ne, gravades en directe per aquest senyor. Em sembla algo espectacular.
Per tant, quedem amb aquesta primera proposta. Es diu Aquarela, i està gravada amb un desplegament tècnic i de paciència, 4 anys, brutal, però el resultat, pel que ens està explicant avui en Jordi, és sens dubte sorprenent i val molt la pena. Vols que segui?
Sí, cal dir que... ho dic perquè són aquestes curiositats que el director a la inauguració va dir que s'havia inspirat amb un pintor armeni del segle XIX, que és molt conegut, es diu Ivan Konstantinovic, que és molt conegut per les seves pintures molt realistes, també de tormentes. I ho dic, si busqueu per internet, sortiran unes imatges espectaculars, i són tan espectaculars que sorprèn de la seva, el seu realisme, no? De dir, ostres, com aquest senyor ha pogut veure doncs aquests vaixells amb aquestes onades tan brutals. Recorda molt el Turner, diguem-ne, de la representació dels vaixells i les seves tormentes, perquè Turner era més contemplatiu, perdó, i en canvi aquest autor armeni, el Konstantinovic, són unes tormentes brutals, no? Llavors, inspirant-se amb aquesta imatge d'aquestes pintures, per això bateja aquest documental amb el nom d'Aquarela, perquè Aquarela, al final, al cap i a la fi, és la pintura on barreges els colors emprant l'aigua per diluir aquest color. Em sembla una idea poètica per acabar aquesta presentació molt interessant.
I tant que sí. Escolta'm, et anava a proposar, ja que havies anomenat La tormenta perfecta, doncs fer un petit salt, anar a La tormenta. I La tormenta perfecta és una altra pel·lícula on es veu mar per tot arreu, on es veu aigua per tot arreu i on es veu, no sé, una situació que no sé si ben bé es podria produir mai, aquesta situació.
Bueno, la tormenta perfecta va passar de veritat. Això va passar al voltant de principis de novembre de l'any 91.
Amb aquella onada final tan bèstia? És a dir, amb aquella cosa tan amunt, m'entens? Amb aquella paret d'aigua tan animal?
Bueno, es coneixen onades de 20-30 metres, per tant sí que és possible. El que narra la pel·lícula, tot és fictici perquè no sabem el que va passar, diguem-ne, el que van parlar entre ells i com van morir, o sigui, això no se sap. Se sap que van morir, que van desaparèixer, van morir, i se sap que van decidir canviar la seva ruta per anar a buscar... doncs a un lloc on es trobar més peixos, i no es van assabentar de que anaven directes cap a aquesta tormenta perfecta. És una tormenta perfecta perquè se van ajuntar un huracà amb una entrada d'aire fred, amb una entrada d'aire calent, i van anar a parar en un lloc que justament només estaven ells. I llavors, bueno, clar, aquesta tormenta va acabar, aquesta tempesta va acabar en forma d'huracà, i va provocar aquestes onades tan brutals, o sigui, jo m'imagino que sí. Sí,
correcte. Sí.
Però clar, aquesta onada que dius i que et recordes, i que sí? És el final tan impactant d'aquesta pel·lícula, està fet per ordinador tot. Està fet per ordinador. La onada i de fet, l'empresa experta en simular l'aigua, aquesta va ser la seva primera gran pel·lícula i la darrera, per exemple, va ser Aquaman, no? Vull dir que gràcies a aquestes pel·lícules en què van fer, ara comentarem alguna cosa relacionada amb la tecnologia,
sí.
Vull dir que gràcies a la tecnologia que es va desenvolupar per simular visualment el comportament de l'aigua, doncs podem gaudir, per exemple, d'aquesta pel·lícula de la tormenta perfecta.
Per tant, aquesta història real que va ser filmada amb una, això em sobta molt, amb una piscina, malgrat que semblin unes imatges fetes totes al mar.
Sí, no m'imagino el George Clooney enmig d'una tormenta, ja et pots imaginar que no és així.
Tornem a Solaris, o et sembla? O...
Sí.
Vinga, doncs,
mira, Solaris us ho he proposat perquè veient Aquarela, que són 90 minuts d'imatges de diferents indrets de planeta Terra, veient Aquarela, clar, t'inspira, perquè no ningú en parla, i em va... fa pensar si l'aigua és un ésser viu, no? Llavors, clar, em va inspirar molt el llibre de Solaris, no? El llibre del polac Stanislaw Lem, que després ha tingut adaptacions cinematogràfiques molt notòries, però sobretot estava pensant en l'última pel·lícula, la de Steven Soderbergh, de l'any 2002, que curiosament també està protagonitzada pel George Clooney,
sí.
I en el que, ara ho explico si de forma molt resumida, però en el llibre estem parlant d'un planeta que acaben de descobrir en un futur llunyà, és un planeta on en el llibre, que és una mica, les pel·lícules són molt diferents del llibre, en el llibre hi ha una plataforma científica a l'aigua, perquè tot el planeta sencer és d'aigua, llavors hi ha una plataforma on estan analitzant aquest gran oceà que cobreix tot el planeta. I a un moment determinat en què es donen compte de que l'aigua, o el planeta, no sé com dir-ho, està viu, i que s'està intentant comunicar d'alguna manera amb ells, no? Llavors, ja et dic, veient Aquarela em va fer evocar, sí, aquesta idea de l'oceà planetari com un ésser viu, i també en el sentit que l'escriptor de ciència-ficció, Stanislaw Lem, va ser molt pioner en proposar, en la seva novel·la, proposar una forma de vida extraterrestre diferent de la que ens tenia acostumat al cinema i a la ciència-ficció en general, no? Que són això, no? El que diem nosaltres, uns marcians, no? amb el cap gran, amb el cos esquifit, o amb les mans de tentacles, que mai he entès, no? com poden fer anar, no? els instruments amb aquests tentacles, però sempre t'imagines una cosa així. Llavors aquest senyor arriba, i bueno, això fa molts anys d'aquest llibre, però arriba i canvia aquest concepte, i diu que no, que l'ésser viu, en comptes de tenir un cap i braços i cames, és el propi aigua del planeta, aquesta massa de plasma que, diguem-ne, que té vida pròpia, no? Llavors em va semblar interessant fer aquest paral·lelisme, no? De veient Aquarela, dic, ostres, i si tot això estem veient, no? Perquè al final els humans són posteriors, no? O sigui,
abans estava al mar.
Per dir-ho així, no? Vull dir que nosaltres... Si l'alienígena, diguem-ne, fóssim nosaltres, estiguéssim ocupant un espai que fos de la natura, no? Em va semblar molt interessant aquest paral·lelisme, no?
Per tant, diguéssim que canviar una mica la imatge, canviar el paradigma i rellegir la percepció que tenim del planeta i nosaltres i el planeta, canviar una mica l'ordre.
I tant, o sigui, ho trobo molt, molt interessant. També es proposava un parell de pel·lícules,
sí,
que també tenien la vida extraterrestre una importància cabdal en l'argument i molt relacionat amb el mar o l'oceà, no? Hi ha una pel·lícula que es diu Esfera.
Sí.
La pel·lícula Esfera, que penso que va quedar massa desapercebuda, jo crec que és una pel·lícula dirigida per Barry Levinson i està basada en un best-seller, un altre best-seller de Michael Crichton. Michael Crichton, jo crec que ara la gent el coneix per fer el llibre del Parque Jurásico, per exemple, o per dirigir la pel·lícula d'Almas de Metal, que ara s'està fent la sèrie per HBO i que al final el Mas de Metall i el Parc Juràssic s'assemblen molt perquè al final són, sí, són parcs d'atraccions.
Sí.
Però bueno, en el cas d'Esfera planteja una situació molt interessant, que és la trobada d'una gran esfera, sense saber ben bé què és, en el fons de l'oceà, i envien l'exèrcit, que no sap que hi ha allà, envia a quatre científics. Bueno, també em sembla interessant, bueno, els quatre científics són de primer ordre, vull dir que la Sharon Stone, el Samuel L. Jackson, el Dustin Hoffman i el Liv Schreiber, diguem, no? Vull dir que són quatre actors de primer ordre, i que recupera també una idea que ve també de la literatura de ciència ficció clàssica, no? Al final sempre tots tenim un referent, que és del mateix Lovecraft, no? Que és un dels grans referents de la ciència-ficció. I és, hi ha un llibre que s'ha copiat milers de vegades, que es diu Les muntanyes de la locura,
sí,
Les muntanyes de la bogeria, de Lovecraft, que és una expedició científica que va a inspeccionar, en aquest cas, una muntanya on passen coses, no? I per tant, qualsevol pel·lícula en què veiem uns científics que els criden i que va investigar, sempre diem que es basa en aquest llibre Lovecraft, no? Doncs a la pel·lícula Esfera, el Michael Crichton agafa aquests quatre científics, que són quatre perfils molt curiosos, perquè és una biòloga marina,
sí,
un matemàtic,
sí,
un astrofísic,
déu-n'hi-do,
i psicòleg.
Val.
És a dir, clar, els quatre quan arriben allà diu, perdoneu, si teniu aquí una esfera metàl·lica completament rodona enmig de l'oceà, no? Enterrada, no? Enfonsada, per què ens crideu nosaltres, no? I llavors hi ha tot el discurs de dir, ostres, és que creiem que això pot ser extraterrestre, no sabem el que ens trobarem, llavors si hi ha una connexió amb aquest extraterrestre, doncs necessitem científics de perfil.
Ens aturem 3 minuts i seguim després de 2:15.
Sí, sí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Treballarem per la cohesió i la interculturalitat.
Necessitem desestacionalitzar la feina. Volem espais de memòria i patrimoni.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Teva última carta, abraça-la sud. Quan tot és una cursa de fons i vols guanyar, només val apostar. I tu apostes que tot va bé i que no et fa falta aprendre a volar. T'esforces a disfressar la pura realitat, sobreactuant. I en uns segons tornes a estar amb els lliris a la mà, peus a terra ja d'un cop. Ei, tu, treu la vena dels ulls, que dins una...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Seguim explicant diferents maneres de veure el mar des del món del cinema. Hi ha alguna pel·lícula que tinc ganes de conèixer l'opinió d'en Jordi Ojeda, que és el professor de la Universitat de Barcelona que ens acompanya. Una d'elles és Avis, la pel·lícula Avis, que es va vendre com una superproducció, una de les primeres superproduccions del fons del mar, i que recordo que a mi em va impressionar força. Què en penses d'Avis?
Bueno, Avis té una curiositat, això que estem dient en aquesta conversa de que al final les pel·lícules estan rodades de forma protegida, té la curiositat que està rodada amb una, diguem, a l'espai, el cilindre, no sé com dir-ho, o l'esfera d'una central nuclear que no es va arribar a acabar de fer i es va quedar a mitges, i llavors la producció va veure que podia ser una bona oportunitat fer-la estanca, omplir-la d'aigua i rodar allà de forma controlada. I, per tant, està rodada amb una central nuclear a mitges, per dir-ho així. És una curiositat que em sembla molt, molt interessant. Aquesta pel·lícula té una certa relació amb Esfera, és molt anterior, és de les primeres pel·lícules del James Cameron.
Sí.
Es va estrenar l'any 89, aquí la vam veure una mica després, però vull dir que és, així com Esfera és de finals del segle XX, aquesta és de l'any 89, i també és la relació, una interacció amb una forma extraterrestre, i em sembla molt interessant, no? Interessant perquè és la primera vegada també que veiem com una mera de ciutat, una plataforma submarina, sí. I això en aquell moment ens va impactar, o sigui, això va ser, veure-la en el cinema en aquell moment va ser impactant, perquè és molt versemblant tot el que veiem. I després, jo sempre em parlo d'aquesta pel·lícula com el primer, no sé si dir-ho, personatge fet per ordinador, i que interactua amb els protagonistes, que és aquesta mena d'extraterrestre que sembla com una mena de xorro d'aigua que es va movent per dintre de la plataforma i que arriba un moment en què es podem veure la cara, no? Doncs aquest va ser un dels motius pel qual es va retardar moltíssim l'estrena d'aquesta pel·lícula, perquè a meitat de la producció del projecte li van dir que parlés amb Industrial Light Magic, del George Lucas, li van dir, el Cameron li va dir, parla amb ells que estan fent unes coses amb ordinador espectacular i no necessitaràs fer maquetes, no? Perquè tot ho fer-ho tot amb ninos. I es van trobar que es podia fer per ordinador i aquesta seqüència en concret, i sobretot la seqüència en què es veu la cara del extraterrestre, com amb l'aigua forma la cara, aquesta seqüència és la que va inspirar amb el Cameron per fer, amb el Terminator 2, fer aquest personatge, per primera vegada a la història del cinema, un personatge que per ordinador podia canviar la forma i anava adaptant, no? Si recordeu, en el Terminator 2, com aquell personatge estava cobrint, per exemple, el terra i s'aixecava i anava veient com es anava formant la forma d'un humà, o com copiava o com atravessava, diguem-ne, unes reixes. Tot això és una tecnologia que es va desenvolupar gràcies, en part, a una pel·lícula que passava sota l'aigua, com és d'Avis. I em sembla molt curiós aquest paral·lelisme des d'un punt de vista tecnològic, també, saps?
Carai,
i parlant també de...
Sí,
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Parlant d'extraterrestres, també hi ha una altra pel·lícula que jo crec que ha passat molt desapercebuda també, des de la ficció molt interessant, que és la pel·lícula Virus.
Ah, i tant. No, això no és un llibre, també? Pot ser que surti d'un...
Bueno, el que passa és que n'hi ha... Clar, de Virus, sí, n'hi ha diverses pel·lícules que tenen aquest nom. Jo estic parlant d'una pel·lícula que és de l'any 99 i està protagonitzada per la Jamie Lee Curtis, el Donald Sutherland, el William Baldwin i la Joanna Pacula. És una pel·lícula que tota ella passa amb un vaixell, amb un vaixell de rus, i té una premissa que és molt curiosa, que és que aquest vaixell rus està en contacte amb l'estació Mir, que està, si recordeu, que tots tenim una certa edat, recordem l'estació Mir, sí, que donava a terra, no? I que pocs anys després es va fer malbé quan va caure a l'oceà, justament. Doncs bé, en aquesta pel·lícula comença que està en contacte amb l'Amir, o sigui, estan intercanviant-se informació d'aquest vaixell amb l'Amir, i arriba com una mena de raig a l'espai que fa explotar l'Amir. I resulta que aquest raig, en realitat, és una intel·ligència extraterrestre, que és una intel·ligència artificial. I com que explota amb l'Amir, i l'Amir en aquell moment està comunicant-se amb el vaixell, aquesta intel·ligència artificial es cola a través de l'antena, es cola al vaixell. I quan agafa, diguem, quan arriba amb aquest vaixell, estem parlant de que és una intel·ligència artificial, eh? O sigui, la raça alienígena és una intel·ligència artificial que arriba per les zones. Llavors, el moment en què arriba amb aquest vaixell soviètic, mata a tota la tripulació, a tothom, i llavors, dels cadàvers de la tripulació, ell pensa, doncs, fer un exèrcit. I, però, clar, com que estan tots morts, doncs agafa trossos del vaixell i amb aquests trossos de metall, diguem-ne, del vaixell, sí, construeix dels cadàvers, construeix una mena, per dir-ho així, de zombis cíborgs.
Val.
I llavors amb això va fent el seu exèrcit. Amb quin objectiu? Doncs d'arribar a conquerir la Terra. Llavors apareix un altre vaixell que veu l'oportunitat que, diguem, es pensa que aquest vaixell està a la deriva i diu, ostres, doncs mira,
pues
tenim un altre vaixell per nosaltres, no? I llavors aquests se n'adonen compte de tot el que està passant, i llavors hi ha un moment de la pel·lícula molt interessant que a mi em fa recordar els valors típics de la gent del mar. Hi ha un moment de la pel·lícula que els protagonistes, no diré molt per si la veieu o si no la coneixeu,
sí,
hi ha un moment de la pel·lícula que diuen, ostres, això no pot arribar a terra. O sigui, hem de fer el possible per
aturar-ho.
Aquest vaixell, per aturar-ho, perquè, clar, això és una intel·ligència artificial que ens vol matar tots. Si arriba a terra, com ho pares, això, no? Vull dir, jo crec que és la primera vegada que veiem com una raça alienígena una intel·ligència artificial, i, per tant, això ens dona la idea de que és indestructible, no? Com sí, pots parar-ho, diguem-ne, no? Mira, ara fa un moment estàvem parlant de Terminator. Terminator és la primera pel·lícula que protagonitzada per un robot de la història,
sí,
que és una pel·lícula de ciència-ficció, evidentment, però també, en gran part, és una pel·lícula de terror, perquè quan tu veus que allò és un robot, el que et fa pensar tu és que allò és imparable, no?
Sí.
En aquesta pel·lícula de Virus, no? Clar, tu m'has dit abans, està basat en un llibre, és un virus informàtic, diguem-ne.
D'acord.
Això seria un virus informàtic, i al final, clar, la gent del mar el que acaba pensant és que aquí hem d'aconseguir que això no arribi a port, encara que nosaltres ens tinguem que sacrificar. O sigui, nosaltres hem de fer tot el possible perquè aquests alienígenes no aconsegueixin el seu objectiu. És, em sembla una pel·lícula molt maca, no? I que aquesta pel·lícula surt en el meu llibre com una de les pel·lícules on clarament la intel·ligència artificial pot ser una raça alienígena, no? Que ara hi ha pel·lícules molt modernes que estan...
Sí, és veritat.
Parlant d'aquest tema, no?
Sí.
Aquesta va ser una de les pioneres que em va parlar.
Parlem del Planeta del Tesoro i després vull parlar del teu llibre. Vull lligar-ho tot una mica. Perquè el Planeta del Tesoro també, no?
Sí, bueno, aquesta em feia gràcia per acabar l'entrevista, per relacionar-lo també amb el meu llibre i relacionar-ho amb la pel·lícula Virus. El Planeta del Tesoro és una pel·lícula de Disney, que sí, malauradament no va tenir molt èxit, encara que després va arribar a estar nominada a l'Òscar a la millor pel·lícula d'animació, però no crec que sigui de les pel·lícules que facin després la versió real, diguem.
Val.
És una pel·lícula, evidentment, inspirada amb el clàssic de Stevenson, de l'Illa del Tresor, i que succeeix amb un futur amb una estètica que a mi m'encanta, que és la barreja d'alta i baixa tecnologia, que dic jo, no, on els coets espaials, per anar-te d'un planeta a un altre, tenen forma de vaixell. No? I on tots els protagonistes de la novel·la de l'Illa del Tresor, tots són cíborgs o robots. I, per tant, em semblava molt adient acabar aquesta conversa de pel·lícules amb aquesta pel·lícula, que a més és una pel·lícula per nens, però és una pel·lícula molt interessant, no? I que, per dir-ho així, recupera l'esperit d'aventura i de camí, no? de construcció de l'heroi, de la novel·la original, i que té aquesta connotació interessant tecnològica, que és afegir això, els cíborgs, els robots, i que té una altra curiositat, i és que aquesta pel·lícula es va aprovar per la companyia de Disney, es va aprovar a l'any 85, al mateix dia, a la mateixa reunió que la Sirenita.
Ah.
I la Sirenita es va fer en 4 anys, que també té relació amb el mar, i aquesta es va fer en 20.
Déu-n'hi-do. És a dir, van apostar tots els ous al cistell de la Sirenita, van decidir, eh?
Bueno, jo crec que van pensar que no tenien la tecnologia adient per fer-la. La Sirenita van trigar 3 o 4 anys, també, i la Planeta del Tresor també van trigar 3 o 4. Jo crec que van veure que necessitarien una tecnologia més potent. En aquest cas, per exemple, en el cas del Planeta del Tresor, la tecnologia 3D és molt evident, diguem-ne, i llavors la fotografia de la pel·lícula és espectacular. No? O sigui, així com els personatges estan dibuixats a mà, tot el que són naus, els robots, tots estan fets per ordinador en 3 dimensions, i clar, la diferència és abismal. Et dic, no va tenir una gran recaptació, però crec que és una de les grans pel·lícules de Disney i va estar nominada a la millor pel·lícula aquell any als Oscars.
Escolta'm, qui era Maria i qui és Alita?
Doncs el llibre de robots de cinema és un recorregut per la història de l'ésser artificial en el cinema. Llavors, la primera pel·lícula on apareix un androide és la pel·lícula Metrópolis, l'any 27, del director alemany Fritz Lang, on hi ha, com sempre passa aquestes coses, un científic boig que agafa a una líder, per dir-ho així, una líder sindicalista, li fa un doble d'ella, diguem, en forma de robot. No? I per tant, aquest robot diguem, ocupa el lloc de la noia que es diu Maria, i per això diem que Maria és el primer robot de la història. No? I Alita és l'últim que surt en el llibre, que és la pel·lícula que es va estrenar al febrer del 2019 i que d'aquí un mes, em sembla que he vist avui, que d'aquí un mes surt anunciat ja el DVD i el Blu-ray. Alita és una pel·lícula dirigida per Robert Rodríguez i produïda per James Cameron, que et lliga una altra vegada amb Avis. No? El James Cameron, quan va rodar Titanic, tot l'èxit que va suposar Titanic, li van dir, bueno, després de fer el que has fet, bata tots els rècords i ser la pel·lícula més taquillera de la història i tots els premis que hi ha darrere, que per cert, Avis va ser diguem-ne, l'espurna que després va provocar que ell fes els documentals per veure on estava el Titanic i que va fer també que acabés fent la pel·lícula Titanic. Doncs quan ella va acabar Titanic amb tot l'èxit, li preguntaven, bueno, un director que ha fet tot el que ha fet, quina serà la seva pel·lícula? I ell sempre contestava, la meva propera pel·lícula serà Alita. I llavors, per diferents motius de producció, va acabar sent Avatar i ell es va quedar sempre amb això de que volia fer Alita. No? Llavors, Avatar, ara no sé, sabeu que n'hi ha 400 pel·lícules més d'Avatar. Llavors, ell veia com que no havia manera de fer Alita i va dir, en una entrevista, va dir que amb un dinar d'amics amb el Robert Rodríguez, li va dir, hosti, per què no fas tu? I per què no fas tu aquesta pel·lícula? I Alita és un cíborg en el futur, basat en un manga japonès. És una noia adolescent en què la recuperen d'un abocador i que resulta que el seu cervell funciona, té uns 200 anys, i li construeixen un cos per ella. I bueno, llavors és tota la pel·lícula buscant la seva identitat com a persona, com a cíborg, i intentant recuperar la seva memòria. És una de les grans pel·lícules, jo crec que dels últims anys, també d'intel·ligència artificial, de ciència ficció, i que espero que es puguin fer més parts perquè acaba molt emocionant també.
Per tant, Alita és una de les darreres grans pel·lícules de robots, de cíborgs, i Maria va ser la primera el primer robot per allà a Metrópolis, per entendre'ns, als anys 20. Robots de cine de Maria a Alita, i el seu autor és en Jordi Ojeda, que és professor de la Universitat de Barcelona, que avui ens ha permès saber i conèixer una miqueta més com tracta el cinema el món del mar, des de diferents vessants. I us puc dir que la idea amb la que em quedo és que tot reneix allà dintre. Neix o mora, però tot passa pel mar. Jordi, ha estat un plaer conèixer-t'hi i xerrar amb tu aquesta tarda. Ho tornarem a fer ben aviat.
Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
Igualment, hem après molt. Que vagi bé.
Gràcies, gràcies a vosaltres, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho sabeu, si teniu curiositat, Robots de Cine de Maria Alita, i a recuperar aquests que us hem explicat en aquesta estona i molts d'altres que també podeu descobrir.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Segueix la llum del far.
Y hace días que estamos siguiendo desde el programa todo lo que tiene referencia, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en salvamento marítimo. Salvamento marítimo, el Sasemar, no solo es la gente que va a las embarcaciones, sino que evidentemente tienen también el apoyo logístico desde el aire de los helicópteros. Los helicópteros son subcontratados por una empresa, Babcock, que tiene sede en Irlanda y que es una de las empresas más grandes del sector. De hecho, no solo se encarga del rescate de gente en el mar, sino que además sus helicópteros pues están trabajando en otros muchos ámbitos de la vida civil. El colectivo de trabajadores de Babcock, en concreto el colectivo de rescatadores, pilotos técnicos de mantenimiento y operadores tecnológicos, se está movilizando desde hace tiempo ya para intentar evitar una rebaja de su sueldo y un empeoramiento claro de sus condiciones laborales. Han hecho diferentes concentraciones, pero se anuncia ya huelgas que también afectarían evidentemente el salvamento marítimo. De hecho, han hecho una huelga, lo que pasa es que como el salvamento marítimo es servicio esencial, pues el 100% de trabajo, para entendernos, el 100% de seguimiento. Lo queremos hablar a esta hora de la tarde con Pablo Vázquez, que es miembro del comité de huelga. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
De esta situación extrañan muchas cosas. Por un lado, que se quieran rebajar el sueldo cuando hasta hace poco en este país eso estaba prohibido, te lo podían subir pero no bajar, el sueldo se tenía que mantener.
Sí, es correcto. Ahora mismo la empresa, que como bien has anunciado en la introducción, dentro de España lidera el sector de los servicios aéreos de emergencia, y recientemente de manera unilateral pues nos ha convocado a un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en el que tiran por tierra todo el convenio colectivo que teníamos hasta ahora y que hace más precarias nuestras condiciones, claro.
¿Qué es lo que se están ofreciendo? Es decir, ¿cómo pretenden que os quedéis?
De partida tenemos que decir que nosotros ya éramos trabajadores, que realizábamos una jornada anual de 2.000 horas de trabajo. Teníamos calendarios de trabajo que no son anuales, nos avisan con 5 días de antelación. Y sumado a estas condiciones, ahora, alegando motivos económicos, efectuarnos unos recortes de entre un 13 y un 30% en diferentes conceptos del salario. A día de hoy no nos han presentado ninguna documentación tangible con la que podamos contrastar la información que dicen que tienen pérdidas, y por eso nos hemos visto a convocar estas jornadas de huelga y estas manifestaciones.
De hecho, ya otros sectores que no eran de salvamento ya llevaban haciendo movilizaciones y jornadas de huelga. Ahora estas movilizaciones podrían llegar también a este sector, ¿no?
Sí, por supuesto. Esta empresa está gestionando servicios de protección civil, emergencias sanitarias, servicio de lucha contra incendios, vigilancia aduanera, y nosotros, por ejemplo, más específicos, salvamento marítimo y guardacostas aquí en Galicia. Entonces toca todo lo que es el tema de rescate, vigilancia aérea. Es un sector muy amplio en nuestro país.
Hay otra cuestión que me llama poderosamente la atención, y es el hecho de que cuando una administración pública contrata o subcontrata un servicio, generalmente, aquí hay un seguido de razones éticas, ¿no? Es decir, y de seguimiento de la subcontrata. Es decir, una administración pública no puede subcontratar un servicio a una empresa que esté mal pagando o manteniendo condiciones laborales no dignas a sus trabajadores. Y en este sentido, eso es lo que me llama la atención. No sé si ha habido algún movimiento por parte del gobierno de España, que es al fin y al cabo quien ha subcontratado este servicio.
Ahora de cara al momento electoral en el que estamos y de manera extraoficial, pues todo el mundo nos ha recibido muy bien, nos ha dicho que lo mirarán, que lo estudiarán y todo eso, pero bueno, da lo más llamativo es que las administraciones nos decretan el 100% de servicios mínimos, que entendemos que para servicio de rescate, tareas de emergencia puntuales, evidentemente tenemos que ir. Si hay una emergencia, vamos, y ninguno de los trabajadores lo pone en duda. Pero hay ciertos aspectos como la formación, instrucción, viajes asociados a otras tareas, con la cual creemos que la administración podía echarnos un cable y ayudarnos a tirar por ahí para poder mejorar nuestras condiciones, pero no hay manera de llegar a ese acuerdo. Nosotros creemos que debería tomar cartas en el asunto, porque realmente los destinatarios de este servicio es la ciudadanía, que paga con sus impuestos a la administración, y la administración debería exigir un servicio de calidad.
Yo he hablado de salvamento marítimo, tú me has hablado de diferentes ámbitos de rescate, no solo el salvamento marítimo, también es otro tipo de actuaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo cercanamente conozco lo que es el salvamento marítimo, porque yo soy rescatador de salvamento marítimo y es lo que más conozco a fondo, pero evidentemente esta huelga la estamos secundando todo el sector que pertenece a la PUC, y ya te digo, dentro de emergencias aéreas, pues es lo que abarca más en este país, la empresa que más maneja este tipo de sector.
Que, de hecho, es una multinacional que opera en diferentes países y que, vaya, que lo que pierde aquí puede ganar allí, lo que gana allí lo puede perder aquí.
Exactamente. Nos resulta muy llamativo que ese balance que estás haciendo tú no sean capaces de realizarlo ellos, porque casualmente este año, por ejemplo, nuestra administración, Sasemar, les ha incrementado con bastantes millones el contrato para este año, y casualmente nos presentan una bajada de salarios, con lo cual es un poco incomprensible a nuestros ojos.
20 millones, ¿no? 20 millones más.
Para lo que es el contrato global, sí.
20 millones son muchos millones, ahí entran bastantes salarios, y si tenemos en cuenta el vuestro, bastantes salarios entran en 20 millones, ¿no?
Sí, pero casualmente la información que nos llega es que el salario que se incrementa es el de algunos accionistas o algunos mandos superiores. Ya sabemos todos a costa de dónde sale ese dinero.
¿Cuántos trabajadores estáis ahora mismo afectados por esta situación?
En la plantilla íntegra de la empresa, pues rozaría el millar.
Por tanto, un millar de trabajadores afectados por esta situación. Hemos conocido a través de la CGT que de alguna manera pues está al caso y da apoyo a vuestras reivindicaciones toda la situación. Sí. Sí. La próxima huelga y el próximo paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el próximo movimiento?
De momento hemos convocado paros puntuales, varios sindicatos, después el comité, por ejemplo, que representa a los mecánicos, porque ellos sí que en la zona de taller, en los hangares, sí que pueden hacer paros totales. De hecho, el personal de los talleres está portando estupendo porque está secundando la huelga al 100%, y ellos son los que haciendo una fuerza importante. Nosotros, al ser el servicio de emergencia con el 100% de servicios mínimos, pues lo tenemos un poco más difícil, y nos queda hacer presión mediática y hacer que nos reconozcan la posibilidad de evitar ciertas cosas como la formación, la instrucción, como ya he dicho antes. Entonces, nada, nosotros seguiremos con nuestros paros, seguiremos haciendo nuestras reivindicaciones, y entendemos que llegará un momento en el que tendremos que hacer paros indefinidos y nada, y después, si la situación, pues finalmente la empresa decide tirar por su, seguir su criterio y hacer los recortes hasta el final, pues entendemos que cada trabajador tendrá que seguir la ley y escoger lo que será su destino, ¿no? Es decir, mi vocación es lo suficiente como para seguir haciendo este trabajo con unas condiciones más precarias o no.
Pues esta es la situación. Bueno, si los de taller hacen huelga, al final los helicópteros necesitarán revisiones que no podrán pasar, y por tanto, pues bueno, pues al final espero que se haga más visible. Más visible quiere decir que se haga más visible la reivindicación, no que no podáis salir a rescatar a gente cuando la gente lo necesita. Que,
no, no, por supuesto. Que se, nosotros somos los primeros.
Exacto.
Claro, claro, somos los primeros que entendemos esto, ¿no? La sociedad puede estar tranquila, que nosotros donde nos llamen estaremos.
Oye, Pablo, muchísimas gracias. Estamos al caso de vuestra situación. Seguiremos dándole visibilidad y, en todo caso, mucha suerte en las negociaciones. A ver si tenemos suerte, ¿eh? Y lo arreglamos, que con 20 millones más parece que la cosa tenía que ser más fácil. Que vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias a vosotros por hacer visible nuestro problema. Un saludo.
Buenas tardes. És Pablo Vázquez, és el membre del comitè de vaga dels treballadors de Babcock, i que ens ha explicat la situació d'aquesta empresa, dels helicòpters, no de les embarcacions. Són ara, a hores d'ara, helicòpters de salvament marítim que, bueno, els rebaixen el sou i els hi canvien la situació laboral, malgrat que surten 20 milions més de diner públic, 180 milions, sembla que són, que se'n van cap a aquesta empresa. Veurem com acaba tota aquesta història. El que sabem és com acabarà el programa d'avui. Això ho tenim molt clar. I sabeu com acabarà? Donant un guanyador, sabent un premi.
El concurs del FAD.
I sobretot sabem també quin és el vostre còctel preferit o quins són els còctels, els combinats preferits de la gent que escolta el FAD, dels oients del FAD. Ivan.
A tu quin és el que més t'agrada?
Se l'esperava. Jo sóc molt de tequila, ja t'ho dic ara. Jo sóc molt
tequila... Un tequila sunrise, aquest, eh?
Sí, bastant. I com que molt pocs jocs el fan bé, o els fan bé, ja...
És el que t'anava a dir. És difícil, eh? Trobar un bon lloc que faci un bon combinat amb tequila.
No. Llavors ja vaig directament al tequila suc de taronja i unes gotes de granadina o de... I ja està. I amb això passem.
Molt pijo, però, aquest combinat.
Bueno, no ho sé. A mi...
No t'has sumat a la moda del gin tònic, tu?
No, perquè jo, quan vaig començar a veure que els gin tònics s'estaven convertint en amanides, és a dir, a la copa hi posaven de tot, vaig dir, jo passo, jo vull prendre'm una copa, no menjar-me una copa, saps?
Et diré una cosa, jo tinc un amic que quan bevia un gin tònic d'aquests que semblava una amanida, sempre feia això, mira, feia... Estava bé i feia...
I se va escupint tot. Mira, i amb aquestes ja no em dona temps d'explicar més. Bueno, ja ho sabeu, el del far.
Radio Arenys, aquí i amb tu.
Marta.
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
Nessermar, empresa familiar aranyenca amb 20 anys d'experiència en el món de la neteja. Ofereix màxima seguretat per la tranquil·litat dels nostres clients. Riscos laborals, responsabilitat civil, protecció de dades i serveis professionals de neteja, manteniment de cases, despatxos, col·legis, sanejament de terrats, tractaments de terrers, pàrquings amb maquinària especialitzada, vidres interiors, exteriors i de difícil accés.
Nessermar, truca'ns al 93 795 8220 i et farem pressupost sense compromís. Els nostres clients són la nostra millor garantia.
No tens temps per rentar a casa? Cansat de maltractar la teva roba?
La solució està a prop teu. Bugaderia Speed Queen. Prova les nostres màquines de gran capacitat i garanteix l'excel·lent qualitat de rentat i assecat. No cal que portis ni el sabó ni el suavitzant. Es dosifica a cada rentat.
Porta'ns tot tipus de roba. Nòrdics, edredons, cortines, mantes, abrics... I demana'ns la targeta de Speed Queen i estalviaràs en els rentats.
Estem a la Riera Bisbe Pol 114 d'Arenys de Mar. De 8 del matí a 10 de la nit, els 365 dies de l'any.
Còndor està d'aniversari. 120 anys al vostre costat. Vine a l'outlet de Còndor.
Hi trobaràs una àmplia selecció de moda infantil per a nens i nenes des d'acabats de néixer fins a 12 anys. Vestits i faldilles, pantalons, jaquetes i jerseis, mitjons i leotards, gorros, guants, bufandes i abrics, per a tota la família. Col·leccions elegants i molt confortables. L'excel·lent qualitat Condor a preus increïbles. No us ho podeu perdre.
Us esperem al centre comercial Camp Maresme, al costat de la benzinera de la carretera nacional 2 d'Arenys de Mar, al costat de casa.
Bistecs, botifarres, costelletes, pernil, embotits...
Déu-n'hi-do, quanta varietat!
Quin bon color que té tot i quin bon sabor!
Vine a Ecocàrnix. Tenim tot el que t'agrada.
Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 9, a Arenys de Mar.
Amb Ecocàrnix t'atiparàs de bona salut.
Ràdio Arenys, 91.2.